Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners, matineres, com esteu? Tenim per aquí fent el programa Felipe Ruiz, David Ventura, Àlex Berlanga. Molt bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
I qui us parla? Vicent Tur. Entre nosaltres farem el programa i, a més, demanarem ajuda a una sèrie de gent. Per exemple, a la directora de la nova galeria Hauser & Wirth, que acaba d'obrir a Menorca una galeria de primera categoria que obri l'art contemporani a l'illa de Menorca de manera molt important. Estarem a Menorca, estarem també a Mallorca per parlar amb Antoni Tarabini, el director de la Fundació Gadeso, que ha fet un estudi que aporta dades interessants sobre com perceben els ciutadans de les Balears la pandèmia. I també tindrem una llista, que ja sabeu que us agraden, crec que en concret avui serà de sèries de televisió pel mes d'agost, perquè no t'avorreixis. Tot això fins que siguin les 7.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Avui és dimecres, és 21 de juliol, és Sant Llorenç de Brindisi, Sant Daniel i Santa Pràxedes. Avui també és el Dia Mundial d'Escà. Bé, què voleu que us digui? No és un dia dels oficials, però ho hauria de ser.
Cruella de Vil.
¡Coge esos cachorros!
¡Ay! ¡Cuidado!
Que dolenta que és Cruella de Vil. El Dia Mundial d'Escà va néixer cap a 2004, però la veritat és que el seu origen no està molt clar i de vegades es confon amb altres efemèrides sobre cans, com el Dia d'Escans sense raça, que se celebra en setembre.
La hipòtesi més probable és que cap a final de juliol és quan més abandonaments de cans es produeixen, ja que molta gent es prepara per iniciar les vacances d'agost i no sap què fer amb les seves mascotes. De fet, l'Organització Mundial de la Salut calcula que un 70% dels cans de tot el món no tenen una llar.
Actualment hi ha uns 300 milions de cans al món, molt menys que persones i infinitament més lleials que molts humans. És un bon dia per adoptar un ca i veure amb ell sent un dàlmates de Walt Disney. Canviem completament d'assumpte. Un 21 de juliol de 1987 apareix un disc que va resultar decisiu en el rock, per rock, per la història del rock, en el seu sentit més cru i més directe.
La banda Guns N' Roses debutava amb el disc Appetite for Destruction, tal dia com avui, el 1987. Es tracta d'un dels millors debuts discogràfics de la història, amb cançons que varen assolir un impacte brutal en el seu temps i que encara s'escolten amb molta freqüència, especialment aquest mig temps titulat Sweet Child of Mine.
Appetite for Destruction ha venut uns 35 milions de còpies, és el desè àlbum més venut de la història. Es dona la circumstància que va aparèixer en un moment on pràcticament la indústria discogràfica només enregistrava pop. Anem amb els temps i espero que us agradi la calor.
Perquè calor és el que tindrem avui. Sí. 36 graus de màxima a l'interior de Mallorca, 32 a Palma, 30 graus a Menorca, 31 a Eivissa i 27 a Formentera. Avui mínimes també altes. Es marcaran 24 graus a Formentera, a Menorca o al nord de Mallorca. El que és pitjor és que aquestes temperatures d'avui poden ser només l'aperitiu de l'onada de calor que arribarà dijous i divendres i que ens deixarà amb temperatures de 40 graus. Pel que respecta al vent, bufarà fluix de llevant a les Pitiüses, de mitjorn o de xaloc una mica més fort a Mallorca i de mitjorn fluix a Menorca.
meva a la Formentera. Cafeïna de la bona. Cantant sota la dutxa.
No m'agrada mirar el guió i sabre que t'he preparat en David Ventura, perquè jo, la veritat és que m'agraden ses sorpreses, sobretot si són musicals i agradables. Anem a veure si així és avui. David, bon dia, com estàs?
Bon dia a tots, comencem aquest dimecres amb alegria. Això és la norma en aquesta casa, aquesta és la meua feina aquí, per això em va cridar en Vicent Tur, per donar-vos alegria. I això ho farem avui amb probablement el grup de punk més divertit, bonhomiós, feliç i alegre de la seva generació. Es tracta dels Buzzcocks, un grup de Manchester que es va convertir en llegenda en el gran grup de punk del nord d'Anglaterra, perquè recordem que els Sex Pistols eren de Londres i els Clash també eren d'allà. I bé, durant la seva breu existència, primera breu existència, entre el 77 i el 80, van tenir un bon grapat de cançons irresistibles com Orgasm Addict, Addict a l'orgasme, un nom magnífic per a una cançó, Why Do I Get Ever Falling in Love, o la cançó que escoltarem ara, un tema de l'any 79, que es deia Everybody's Happy Nowadays. Tothom és feliç avui dia. I com del punk del 77 es pot convertir en pura alegria pop l'any 79? D'això són responsables els Buzzcocks, liderats per Pete Shelley. Perquè sempre és un bon moment, sempre, sempre és un bon moment per l'alegria.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Surt de casa!
Molt bé, encara que faci calor, s'ha de sortir una miqueta de casa. Avui a Mallorca tenim un nou concert del festival Cançons de la Mediterrània.
La veu del Sàhara Occidental. Arriba al festival Cançons de la Mediterrània a través de la música d'Assisa Brahim, poeta sonora contemporània i portaveu del poble saharaui i la seva lluita pel reconeixement i la justícia. El seu últim treball discogràfic barreja sons del nord i del sud en una brillant combinació de world music tradicional i música moderna. Serà avui, a ses voltes, a Palma, a les 8:30 del vespre.
I anem cap a Silla de Menorca. Menorca també tenim aquest dimecres més música en directe amb el grup Verlat.
Serà a Esclaustre de Maó, avui a partir de les 9 de la nit. Influenciats tant per artistes pròxims com junyats, Berlat no es casa en cap estil musical. Bé, les seves cançons sonen a pop, rock, ska, funk, i però també hi són presents el folklore menorquí, els ritmes llatinoamericans o fins i tot l'electrònica.
I a Formentera tenim ja no música, sinó una exposició de Francesca Ferrer Ferrer.
Des de dilluns, el Centre Antoni Tur Gabrielet acull aquesta mostra de tapissos fets amb teles d'aquesta artista local. La podem anar a visitar avui, en horari d'11 del matí a 2 de la tarda i també de 7 de la tarda a 10 de la nit.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Van Halen, jam, salta, però salta ja des llit que faràs tard, home, vinga, va!
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
I seguim en aquest primer Bola Formentera, ja sabeu, el programa despertador d'IB3 Ràdio, i anem ara a parlar d'art i d'una de les galeries més importants del món, que té seus, com per exemple a Zurich, que és on es va crear, també té una sala a Nova York, a Los Angeles o a Londres, entre molts de llocs, i aquesta sala arriba per instal·lar-se ara també a Espanya, i més concretament a l'illa de Menorca. Parlem de la galeria d'art suïssa Hauser & Wirth, que té nova seu, com diem, a l'illa del Rei, un illot de 40.000 metres quadrats al port de Mahó. I és per això que avui ens acompanya des de l'altre costat del telèfon Mar Rescalvo, directora d'aquesta galeria. Mar, molt bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia, Àlex.
Mar, parlem d'una galeria d'art amb gairebé 30 anys d'història que, com dèiem, es va fundar a Suïssa. Podem dir que és tot un honor no només que tingui una nova seu a Espanya, sinó que estigui a les Balears. Però explica'ns com va sorgir tot això.
Mira, jo m'anomeno la WIRT, que són galeries i presidents, no?, de Hauser & Wirth. Van començar a venir a Menorca fa uns 5 anys i van descobrir Menorca, van decidir comprar-se una casa que és a on venen a passar els estius des de fa ja 5 anys. A poc han anat coneguent més la comunitat, projectes, van descobrir l'Illa del Rei, els hi va encantar el projecte de la Fundació Hospital Illa del Rei, els hi va encantar l'illa en si mateixa, no?, per la seva localització, la història, la naturalesa, l'arquitectura, i allà és on van descobrir un edifici de més de 1.500 metres quadrats que estava en runes. I després d'un diàleg amb l'Ajuntament, amb la Fundació, va sorgir la idea de fer un centre d'art, que bueno, ara aquesta setmana és la setmana d'inauguració i que tenim moltes ganes que la majoria de gent vengui a descobrir-ho.
I com diem, això ajuda encara a posar el nom de Menorca i el nom de les Balears també en primera línia dins del món de l'art.
A veure, la veritat és que una galeria com Hauser & Wirth, que representa artistes emblemàtics, no?, i de gran qualitat de l'art contemporània, com Louis Bourgeois, com Mark Bradford, Eduardo Chillida, Martin Creed, sí que és una sort obrir un espai aquí a l'Illa del Rei, a Menorca, on puguem veure obres de tots aquests grans artistes. I una cosa que sí que m'agradaria destacar és que una de les característiques i que forma part de l'ADN de la galeria és crear aquests espais únics, no? Espais únics on seguint l'art i els seus artistes en el cor del projecte creen aquestes sinergies amb el que és natura, amb el que és arquitectura, amb el que és comunitat i cultura també local. I això fa que l'espai sigui molt especial i que es creïn aquests espais màgics, no?
Bé, moltes de les seus que hi ha al món de Hauser & Wirth estan a, podem dir, que estan a llocs emblemàtics d'aquestes ciutats o d'aquests països, com per exemple l'antiga cerveseria Löwenbräu a Zurich o un edifici dissenyat per Edwin Lutyens a Londres. A Menorca també podem dir que aquesta galeria d'art està en un lloc emblemàtic com és, com dèiem al principi, a l'illa del Rei de Mahó.
Sí, una mica és el que cap de dir, no? És una illa que ja per si mateixa té molta història, és una illa que per si mateixa té un hospital militar d'un gran valor patrimonial, és una illa en si mateixa que està rodejada, no?, en aquest port de Mahó amb unes vistes espectaculars, una naturalesa meravellosa i amb una comunitat local que des del 2004 està fent feina aquí a l'Illa del Rei cada dia per recuperar aquests espais per a tothom, no? Llavors, tota aquesta combinació crec que és el que fa que l'espai sigui únic.
A més, com dius, un espai únic a Menorca per posar aquesta galeria d'art de Hauser & Wirth, perquè a més hi ha que dir que comptau amb 8 galeries i també amb un lab educatiu.
Exacte, de fet, hem creat un Education Lab, no?, que al final és el cor del projecte de l'exposició. Hem tingut en Mark Bradford aquí a Menorca fent una residència conjuntament amb estudiants de l'Escola d'Art i ells han estat els que s'han empoderat de l'espai i han creat aquest Education Lab on també hi ha un espai on s'hi poden fer manualitats, no?, i s'hi pot participar d'aquest projecte quan arribes a Silla, que el fa molt especial. De fet, són els propis estudiants que, si vens a visitar l'espai, t'expliquen el projecte i t'expliquen una mica com s'ha fet feina des de dins. Per tant, crec que això encara ho fa molt més interessant.
Teniu ara mateix gent en aquest lab educatiu? Fan residències?
Clar, és que tenim gent cada dia, forma part de l'espai, no? És a dir, és un espai obert on tu, com a visitant, pots visitar l'exposició i també entres dins aquest espai educatiu que t'explica una miqueta més com s'ha fet i tu també pots participar en aquest mapa mundi que s'ha instal·lat i on pots també deixar tu la teva empremta, no?
A més, per a que la gent faci una visita a aquesta galeria i que tot resulti molt més amè, Marc, teniu també un petit restaurant i una tenda on la gent pot adquirir publicacions d'art i també artesania menorquina.
Exacte, és a dir, per fer la visita més interessant, a part de la galeria, també oferim com a serveis complementaris aquest espai, no?, on pots anar a prendre alguna cosa, pots anar a menjar, i també hi ha una botiga de productes, no només de productes Hauser, que són llibres de publicacions i també productes específics creats per alguns dels nostres artistes amb artesans, sinó també que s'ha convidat a artesans aquí locals on poden mostrar i vendre els seus productes aquí a la botiga de Hauser & Wirth.
A més, que com també mencionaves al principi, heu inaugurat aquesta setmana, aquesta seu a Menorca, i heu fet amb una exposició de Mark Bradford que presentarà una dinàmica sèrie d'escultures i de pintures de nova creació.
Exacte, és a dir, és una exposició que Mark Bradford ha preparat especialment per Menorca i aquesta exposició es divideix en unes sales on es veuen aquestes pintures abstractes, no?, molt característiques de l'artista. També hi ha un espai on hi ha una instal·lació d'uns globus terràquies. L'artista in situ també ha creat un mural amb un mapa gegant de la primera vegada que va aparèixer el nom Amèrica a un mapa i, per suposat, aquest espai d'Education Lab des que estem xerrant, que al final acaba seguint el cor de l'exposició de Mark Bradford, Masses and Movements.
Aquesta exposició que, com diem, sembla que heu inaugurat aquesta sala aquesta setmana, i no sé si teniu més previsions per aquest primer any de Hauser & Wirth a l'illa de Menorca. Què podrem veure durant aquest 2021?
Bueno, és un centre d'art que té un objectiu, no? I és que els visitants puguin gaudir de l'art des d'una altra experiència, no? Aquesta sinergia de la que xerràvem abans, amb natura, educació, arquitectura, i perquè això sigui així també s'oferiran uns projectes educatius al llarg de l'estiu, també s'organitzaran alguns concerts que s'han fet en col·laboració amb el claustre, i conjuntament amb Pedra Viva també s'ofereixen diverses actuacions que es duran a terme aquí a Silla del Rei. Per tant, tot això es posa en el context de Silla del Rei, en el context de la galeria de Hauser & Wirth, amb l'exposició de Mark Bradford, i per suposat amb una localització molt especial.
Doncs ja només ens queda desitjar-vos moltíssima sort i sobretot recomanar als nostres oients aquesta visita cultural a l'illa del Rei, a Maó, on podrem gaudir d'aquesta galeria de Hauser & Wirth. Mar Rescalvo, directora de la galeria, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest primer vol a Formentera, a IB3 en ràdio, i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i esperam poder-vos donar les gràcies aquí in situ, no?, a Silla del Rei.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Mystery in your eyes, there's a mystery.
En els teus ulls hi ha un misteri. Canten The Mallorquins, grup de sa setmana, disc de sa setmana aquí en sa primer bola Formentera. El disc es diu Graduation Night, és el seu segon àlbum, i sa cançó, no sé si ho haureu endevinat, però sa cançó es diu Mystery Eyes.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
La llista!
Deixant-se les galeries d'art, deixant-me la música de Mallorquins, si anem a parlar de sèries de televisió, no és que us vulguem espitjar cap esbici, però us volem recordar que nosaltres en agost no hi serem, però que el món no s'atura i la tele tampoc, i que durant el mes d'agost arribaran moltes sèries de televisió. Nosaltres avui només destacarem les noves, les primeres temporades.
Sí, perquè tampoc volem que t'enganxis quan ja porten 7 temporades, que perquè molt que ens agradin les sèries de televisió, a l'agost també, bé, hem de tenir una miqueta de vida social.
Home, i tant.
I comencem, Vicent, amb la plataforma d'Apple TV, Apple TV Plus, que bé, tothom ara es posa el plus aquest, perquè el 6 d'agost arriba una sèrie creada, escrita i protagonitzada per Joseph Gordon-Levitt, Mr. Corman.
I want everyone to answer this question, all right? I'll give you a second to think about it. Now, raise your hand if you think you're a lucky person. Just
parlo en un català molt tancat.
Molt no, tancat, no, sí. Sí, sí. Preguntava si ets una persona afortunada. Mm. Bé, Mr. Corman narra les nits i dies de George Corman, un artista de cor, però no d'ofici. Les coses no han sortit com ell volia. El seu somni d'una carrera musical no va sortir bé i ara mateix es troba fent classe a una escola. Parlem d'una dramèdia, un comèdia-drama que parla de l'actual generació de millennials en la que qualsevol es pot trobar reconeixut en aquesta sèrie. Seran 10 episodis de mitja horeta cadascun.
Molt bé, això, una dramèdia, que és aquesta combinació de dues paraules. Canviem de plataforma perquè també a 6 d'agost arribarà a Amazon Prime Video Cruel Summer.
Janet, queremos que el jurado esté contigo, pero no estás dando la impresión de ser la víctima en todo esto.
Soy la persona más odiada de este país. ¡Ah! ¿Quiere que me parezca más a ella?
Sí, aquest català ja és més comprensible. Per seu nom ja podem pensar que no és exactament una dramèdia. Janet viu en un petit poble de Texas. La seva timidesa no la converteix en una persona molt popular, però tot canvia quan un dia segresten Kate Wallis. Janet, que aparentment no té cap relació amb sa víctima, ocupa seu lloc i es converteix en sa lota més popular del poble i en sa més odiada de tot el país. Aquesta sèrie serà més llarga, 20 episodis d'una hora cadascun.
20 episodis, això ja no es sol veure
molt.
Avui
en dia
molt,
ja no està.
I això perquè és plataforma digital.
Sí, sí.
Bé, tornem a canviar de plataforma, anem amb la nova sèrie de Marvel després de Loki, que es diu Què passaria si, que arriba l'11 d'agost, com diem, Disney Plus.
Sí, paz. Me encanta la paz. Con la paz estaría en paro.
What if, en el seu nom original. Què hauria passat? Sí, una petita peça hauria estat diferent dins l'univers de Marvel. Això és el que intenta resoldre aquesta primera sèrie d'animació de superherois d'aquesta editorial de còmics. I si, per exemple, Peggy Carter fos el Capità Amèrica? I si els herois fossin zombis? I si Pantera Negra viatgés a l'espai? Doncs mira, una sèrie de diversos d'universos paral·lels que arriba amb molta expectativa per part dels fans dels còmics. Seran 10 episodis de mitja horeta cadascun.
Molt curt, ho veig, mitja hora només de cadascun. Són directors diferents o els mateixos directors dels 10 episodis?
Són episodis independents. Cada episodi serà una història
autoconclusiva. Aïllada.
Sí.
I anem amb una altra sèrie que tindrem en el canal Stars Play el pròxim 15 d'agost. Stephen Amell, conegut per la sèrie d'Arrow, arriba amb aquesta nova producció que es titula Hills.
Tienes que provocar al público y aprender a separar el personaje de la persona.
¿Porque todos me aclaman?
Aclaman al personaje.
Que yo interpreto.
Que yo he creado.
Arréglalo ya, que es tu hermano.
Molt bé,
un actor amb problemes, no? Stephen Amell i Alexander Ludwig són els protagonistes d'aquest drama ambientat en el món de la lluita lliure professional independent. Està ambientat en una comunitat molt unida de Geòrgia i se centra en una promoció de lluita lliure de propietat familiar mentre dos germans i rivals es disputen el llegat del seu difunt pare. En el quadrilàter, una de fer de bo i l'altra de fer de dolent, The Hill, que es diu en anglès, però en el món real aquests personatges de vegades poden ser difícils de deixar endarrere. Aquesta primera temporada seran 8 episodis d'una hora cadascun.
Doncs sí, i mira, tindrem un agost molt variadet respecte, com dèiem al principi, amb les sèries de televisió, i el proper 23 d'agost arribarà a Movistar Plus un nou drama carcelari amb Sean Bean com a protagonista, Condena.
Have you been in prison before?
No.
There's sound for everything, eh?
We're in here as punishment, son, not for it.
Una producció de la BBC, per cert. Abans d'ingressar en la presó, Mark Cobden, interpretat per Sean Bean, recordem per El Senyor dels Anells, Joc de Trons o ara recentment en Snowpiercer, aquest Mark Cobden era un ciutadà corrent i respectable, pare de família i professor. La seva vida canvia radicalment quan atropella i mata un home per conduir sota els efectes de l'alcohol i és condemnat a 4 anys de presó. Tormentat per la culpa, Mark es veu immers de sobte en un món desconegut i hostil, convertint-se en blanc fàcil per als reus més violents i perillosos. Aquesta minissèrie seran 3 episodis d'una hora cadascun i arribarà, com diem, a Movistar Plus el proper 23 d'agost.
I finalitzem en sa darrera cita del mes. El 27 d'agost podran veure a Netflix La directora. Sandra Oh i Jay Duplass protagonitzen aquesta comèdia dramàtica situada en la presidència d'un departament d'anglès d'una molt important universitat. Ji Young Kim serà la primera dona a ostentar aquest càrrec, així que haurà de lluitar amb una sèrie de desafiaments que se li presenten des que entra en el seu despatx. Una sèrie creada per Amanda Pitt i produïda per David Benioff i D.B. Weiss, creadors de Joc de Trons. Seran 6 episodis de mitja hora cadascun i, com dèiem, això serà el 27 d'agost, ja a final de mes.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Una mica de rock and roll en aquesta hora de desmatí. Això són The Offspring, que amb ells arribarem a la nostra pròxima pausa publicitària, però tornem de seguida.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Som a la tercera part d'aquest primer vol a Formentera, la part final del nostre programa. Esperam que t'estigui agradant. Mos queden minuts, i mos queden minuts, per exemple, per comentar els resultats del darrer informe de la Fundació Gadeso. Ha sortit fa pocs dies. Anem a parlar-ne una mica amb el director de la Fundació, Antoni Tarabini, perquè ofereix bé informacions interessants sobre com perceben la pandèmia i els efectes de la pandèmia sobre l'economia a ciutadans de les Illes Balears. Antoni Tarabini, molt bon dia, com anam?
Bon dia.
Com anam? S'han portat alguna sorpresa amb aquest darrer informe o ja,
sí,
o ja,
no, su, no, mira,
ja s'ho veia venir?
Ja, normalment les coses es corregeixen quan les ensumes, per tot el món. Quan ja faig una enquesta i resulta que les nostres percepcions són totalment contràries a la comprovació, tot pensa que s'enquesta una altra vegada.
Sí.
Perquè aquí era molt alerta, és a dir, perquè una enquesta no vol dir que malament tingui ben distribuïda, sigui exactament, és a dir, els resultats que la realitat. Bé, dit això, jo tenia, per parlar en plural, teníem i tenim un interès de que quan parlem de joves, primer, de qui parlam, i després parlarem, o parlaríem, de quina és la seva actitud davant tota una sèrie de coses que ocorreixen de la pandèmia.
Primer, Antoni Taravini, un momentet. Deixa'm, si vols, que digui per començar, per centrar una mica el tema. És un informe, és darrer estudi que heu fet, centrat sobretot en els joves. S'ha de dir que es mostren més crítics en molts aspectes que no ser gent més major, i només per situar una miqueta els nostres oients, entre els principals problemes que mencionen tant joves com vells, el primer és la situació econòmica i el segon és l'atur. I efectivament, els joves, pareix que amb el tema de la pandèmia, pensen diferent que no els majors. Correcte?
Sí, és dir, per entendre-me, perdona que s'interrupció que ve tantes, però insisteix. No és la mateixa, adolescents, és dir, hi ha enquestes que te donen la valoració, quan parlen de joves, des de 16 anys fins als 40.
Sí.
Això no té sentit. Nosaltres què fem? Fem els adolescents, 15, fins 18, majoria d'edat quasi, 18, 21, 22, i després 22, 23, fins a 30. L'altre és una altra història.
Sí.
Per tant, si no ens entendrem. Per tant, en aquests moments, els problemes on són? Evidentment, és a dir, la gent que té de 18 fins a 31, aquí van junts, evidentment el que els preocupa és la feina. Però en dos sentits distints. El jove, més jove, diguem, és de 7, de 8, de 9, 20, és que li preocupa tenir feina perquè no l'ha tingut mai.
Clar.
No oblidem que el 40% d'aquesta gent jove no fa feina.
Mai.
No té feina,
mai.
Ara, la gent que té de 21 a 30 anys, per entendre's molts, és gent que ha fet feina i l'ha perduda. És que tant és un context distint. I a més, som molt més pessimistes que els joves, perquè has experimentat el que significa perdre la feina. Perquè, no dic tots, però molt d'aquests joves, diguem, per entendre's molts, de fins a 29, 20, era gent que, de qualque modo, molt d'ells s'havien emancipat, de seu pare i sa mare, que s'havien llogat un pis en companyia o tots sols, qualcú els inclús vinia hipotecat perquè tenien feina. I més si en son pare i sa mare les ajudaven. Això ha tornat enrere i la majoria d'aquesta gent se veu obligat a tornar a viure en son pare i sa mare perquè, és dir, no poden aguantar la situació. Això és un tema realment
el segment més pessimista, Antoni Taravini, ara mateix podríem dir que és els dels joves que s'acosten en els 30 anys, que havien tingut una feina, que veien que anaven a prosperar o que tenien possibilitats de prosperar i que per mort de la pandèmia han hagut de recular?
Aquest és el gran problema que tenen en aquests moments. A més, perdona, per tant, tenen en compte que és una gent, és a dir, en depressió normal, perquè sí que han sabut el que era tenir feina. Ja t'ho vull recordar a tu ara, als que m'ho escoltam, que fa 7 anys, aquest era un mil·liorista, era un desgraciat. I ara és un privilegiat, perdona, entre com a 3 que guanya 1.000 euros. Per tant, això és una situació realment molt fotuda, i per tant, quan parlam de col·lectius joves que van a botellón o van a festes particulars i tal, no són només adolescents, són de dos col·lectius, tant a Salota, de 17, de 8 a 22, com a 23 fins a 31, que és gent que necessita espaiar-se. No justifica, explic, perquè estan absolutament, no saben què han de fer.
Clar.
És un tema realment molt complicat.
Escolta, la resta de la societat, et vull fer una pregunta, i et deman, en aquest cas no una dada, sinó una opinió. Antoni Taravini, com a director de la Fundació, creus que s'està culpant a la joventut de manera injusta o de manera justa?
Perdona, me sap greu, ara te sent malament.
Dic, si creus que s'està culpant de manera injusta a la joventut amb tot el tema de la pandèmia.
Sí, jo no van pretendre molts. Jo crec que sí que és injusta per un altre motiu. Ten en compte que, és a dir, aquests lots, ja semiadults, són persones que varen viure el moment encara, diguem, de la bondat econòmica i social i plan del turisme, i que, perdona, son pare i sa mare feien feina, mentre ells també qualque feina t'havien fet, i que veien que el futur pues, el tenien clar. Més pertenecia molt d'ells a aquesta classe mitja, que era una classe social ascensor per amunt, fins que se'm van a fer punyetes per malament i perdona, l'any 2008, és a dir, va haver la crisi financera i se'm van a tot per avall. Quan se'm van a per avall, Després de deixar el 2008, pues mira, l'any 2017, m'ho deia, no, senyor, no se preocupen, s'està arreglant, la crisi està superada. Perdó, la crisi no estava superada, perquè la falta d'empleo, és a dir, per tant, l'atur o la precarietat està consolidada. Per tant, crec que és un tema que hem d'estudiar detingudament perquè no és fàcil. Més també un altre aspecte. No dic, sempre ho dic molts, però bastant d'aquests joves, estic plantada d'esquerra que van de 30, 29, 28, 26.
Sí.
Molts d'ells, quan van veure les coses que se complicaven, se van despedir de la feina o se van anar de la feina que tenien. I, de sindicalització, van intentar muntar una empresa de seva, una botiga o un bar. Bueno, perquè se pensaven que això era facilíssim. Clar, aquesta gent va muntar la botiga o un bar, per tant, com a autònom o com a pime, que realment es va anar bé fins a l'any 2018, però quan, a partir del 2019, zero.
Antoni Tarabini.
Aquesta gent es diu, només deu un top més, perquè deu un top més a Hacienda i a Seguretat Social.
No només no té feina, sinó que té es compte en negatiu. Està claríssim. És una situació molt complicada i és lògic que els joves estiguin preocupats. Llegint les dades del vostre informe, des de Requadens Gadeso, s'interpreta que hi ha un gir a la dreta per part de joves.
Sí,
és correcte?
Sí, això és el dimarts. És a dir, aquesta gent...
A joves que tradicionalment se'ls considera d'esquerres, això ha deixat de ser correcte, almenys a les Balears.
No, men, per entendre'ls. És a dir, fent una lectura primera simple, però ho explicarem. És a dir, tota aquesta gent jove, és a dir, falta Balears ara en concret, a nivell espanyol passa igual, veuen que els partits que governen, que solen ser de centre-esquerra, per entendre'ls, parlen molt, però ells estan igual que altres.
Clar.
Per tant, no les donen solució als seus problemes. Què està fent l'extrema dreta? I la dreta? Una cosa molt senzilla i ben estudiada. Ells cada setmana donen un missatge distint. Estic parlant de molts que ho tenen claríssim, sobretot totes les xarxes. Què fan? Creen un enemic, que aquest enemic és el culpable de tot. Siguin els moros, per entendre els moros, siguin els immigrants, sigui aquells que són comunistes, i per tant, de qualsevol modo, aquesta gent, no tots, en el vot de Vox, hi ha un col·lectiu que són gent jove, que no és que siguin de vot de pensament, però s'aferren a vot per forçar qualsevol tipus. Això és un tema que ha de tenir molt en compte, perquè és un tema molt delicat. La dreta, i no dic si negatiu, ni que el sentit no és positiu, coneix aquestes situacions, L'esquerra també, però la veritat és que no acaben de veure que se les doni, no dic miseri, repartir miseri, però qualque cosa. Te poso un exemple. Mira, fa dos mesos, és a dir, el govern d'aquí va aconseguir 875 milions, que són molt de milions d'euros, que havia donat Europa, per subvencions a aspirants i autònoms, sobretot que s'havien hagut de tancar el negoci o que havien perdut tot el que sigui per molt de la pandèmia. Bueno, pràcticament no s'ha presentat ningú, 3.000, 4.000 persones. Per què s'ha passat això? Perquè jo me vaig entretenir per internet veure que necessitàvem. Primera, hi havia que fer un curs d'informàtica per entendre el que te deien.
Clar.
I després, un altre segon de concurs per veure els papers que havia d'omplir i que m'ajudassin. A mi se'm va ocorrir dir-los en el desgovern, de dir, escolta, el podríeu fer és muntar una oficina presencial, és a dir, que expliquin a aquesta gent els papers que necessiten, com les poden treure, i després els ajudeu a fer l'expedient.
I ho varen fer o no? Varen muntar l'oficina? No.
No. L'únic que varen fer és ampliar més gent. Dir, clar, ara vull dir, és que no els interessava. Jo conec gent d'aquesta, no els interessava, és que no saben com fer-ho.
Clar.
Ja t'ho dic, jo no sóc un geni de res, però insisto, vaig entrar a la pàgina, vaig dir, mira, que un expedient allà havia d'escriure, no sé què escriure, en llenguatge, evidentment, burocràtic. Per tant, a vegades, per exemple, és a dir, però és tot negatiu, no puc buixar tant. El tema dels ERTOs, ojalà m'equivocàs. Jo te diria que més del 50% són empreses no viables. Per tant, és la gent que tira la mà concretament, no en paraules. És a dir, insisto, perquè a més, perdona...
Vols dir que seran empreses que després, encara, quan la situació millori, no aconseguiran retornar?
els secants d'empresa no te preocupis que ho tenen resolt. Per què? Perquè tenen uns assessors. Perdona, deixi-me.
Sí.
Tot això, és dir, quin és quan veig el problema? El problema el veig el novembre. Perquè crec que, és dir, i crec que fa temps que ho diguen, i desgraciadament veig que té bastant error, que poden aconseguir d'un 40 o un 50% d'ocupació comparat amb l'any 2019, que va ser bona. Sempre que el turisme vengui, perquè després s'han venguent, és a dir, els romàcies i no sé què s'han venguent, mare. Sempre que aquesta temporada s'allargués fins al mes de novembre. Vale. Però quan arribi el novembre, mos trobarem el mateix problema. Mos trobarem en vez de tancar les empreses i, per tant, mos anem a l'atur, mos anem a episodis contínuos o mos anem a la segona.
I, Antoni Tarabini, que no tenim aquest matí més temps. Això veurem què passa en l'octubre, què passa en el novembre, perquè la veritat és que els aconteixements van molt ràpid. Mos quedam amb aquesta idea, no? Mos quedam amb la idea que els joves són els que estan més descontents amb aquesta crisi, els que tenen una percepció o pitjor, i amb aquest pareix que gira a la dreta que hi ha entre els més joves, que evidentment, si es manté, pot tenir conseqüències en els pròxims comicis electorals. Antoni Tarabini, moltes gràcies, molt bon dia.
Moltes gràcies i tingueu un bon dia.
Que tingueu un bon dia, una abraçada molt forta.
Vinga, de Ferrada, adeu, adeu.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio. L'hora del gall.
Us queden minuts per acabar el programa. Avui a la nostra Hora del Gall anàvem a parlar de la complicada situació que torna a viure el sistema de salut balear, de la falta de reflexos del govern balear a l'hora d'imposar un major control, però la veritat és que anem saturats de coronavirus, sí. N'estem cansats de parlar. O sigui que hem optat per un tema com més allunyat millor. No sé si sabeu qui és Juanjo Cardenal, però ahir i avui s'ha parlat i es parla molt d'aquesta persona.
Vamos a saludar ya al experto que realizará las preguntas, a Juanjo Cardenal, que está por ahí en las alturas. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Vamos a ver, ¿cuáles son los temas que hoy has preparado para empezar este Saber y Ganar?
Pues 5 temas. Los temas de hoy son historia, en este caso universal.
Juanjo Cardenal, la veu del mític programa de la 2, Saber y Ganar, es jubila.
Sí.
Anomenat com el savi, tal i com s'hi referien moltes vegades el presentador Jordi Hurtado, Cardenal porta 24 anys sent la veu que fa les preguntes al famós programa.
Que Jordi Hurtado i Juanjo Cardenal siguin immortals no vol dir que no es puguin jubilar algun dia. Algun dia, dins de 200 o 300 anys, Jordi Hurtado també es jubilarà i vés a saber quant de temps li haurem de pagar sa pensió. Aviat li hauran de pagar sa seva merescuda pensió a Juanjo Cardenal i naltros, a més, li atorgam el nostre gall.
No és que Juanjo Cardenal no hagi complit. Va néixer a Madrid en 1950, de manera que es jubilarà amb 71 anys. Cardenal rebrà aquest dimecres l'homenatge dels seus companys i de l'audiència en un programa especial de Saber i Ganar.
També presentadora Elisenda Roca, que va ser conductora d'un altre concurs, Cifres i Letres, durant 6 anys, agafarà el relleu de Juanjo Cardenal a partir del 23 d'agost. Li desitjam sort i una llarga carrera.
A María del Mar Gesteira Arana, que viene de Bilbao, de Vizcaya.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
You put the boom boom into my heart.
Aquesta cançó es diu Wake Me Up Before You Go, o són Swamp, desperta'm abans d'anar-te'n, home. Sí, no? Desperta'm, per favor. Molt bé, nosaltres arribarem a... Si no t'has despertat, segur que ses notícies a les 7 ho faran. Nosaltres tornarem demà a partir de les 6. Que passis molt bon dia. Dancing tomorrow.